Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els pressupostos generals de l'Estat s'aproven avui al Congrés dels Diputats i ho fan amb el suport dels socis habituals del govern de coalició, inclòs Esquerra Republicana, que acaba d'anunciar el seu vot favorable. Així ho ha justificat el portaveu de la formació al Congrés, Gabriel Rufián.
Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. Nosotros hace ya mucho tiempo que dijimos que estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Els nous comptes, que ara seguiran la tramitació al Senat, dedicaran a despesa social 6 de cada 10 euros amb increments en educació i sanitat, així com l'actualització de les pensions d'acord amb l'IPC. És dijous 24 de novembre de 2022 i tenim més titulars. L'Hospital Clínic de Barcelona ha atès fins al 31 d'octubre un 51% més de casos que en el mateix període de l'any passat. Sònia Kerr.
El 90% de les víctimes són dones, mentre que el 100% dels agressors són homes. A més, els lavabos dels locals d'oci són el segon lloc on es produeix més agressions després dels domicilis particulars. El director general del Clínic, Josep Maria Capistol, en fa aquesta anàlisi.
Ho sento, però la societat està malalta, i ho dic així de clar, està malalta i tenim una societat masclista i, a més, violenta.
Les obres per unir les dues línies de ferrocarrils de la Generalitat començaran el juliol vinent i uniran les estacions de Plaça Espanya i Gràcia.
S'invertiran 430 milions d'euros en uns treballs que s'allargaran 5 anys. Segons càlculs de territori, beneficiaran fins a 19 milions de passatgers a l'any i 70.000 en un dia feiner. El president Pere Aragonès destaca la importància d'aquesta unió ferroviària.
És una excel·lent notícia per Barcelona, per la ciutat de Barcelona, però també pel conjunt de la mobilitat de l'àrea metropolitana. Multiplica el potencial d'aquestes línies de tren i, sobretot, com deia, ens permet fer més fàcil la vida de tota la ciutadania que diàriament utilitza aquest servei de transport públic.
L'alcalde de Mollerussa demana reforços policials després de l'apunyalament mortal de la passada nit al municipi. Ha estat en una baralla entre dues famílies enfrontades.
Els Mossos han detingut dues persones per aquests fets i dues persones més estan ingressades, una d'elles un germà de la víctima. L'alcalde ara té més enfrontaments i que la inseguretat s'estengui a la capital del Pla d'Urgell.
En cultura, Vic es torna a convertir avui en l'epicentre per als lectors del futur.
Amb una nova edició del Flick Festival. Durant una setmana, la capital d'Osona s'omple de noves propostes artístiques i lúdiques per a famílies i escoles a l'entorn de la literatura.
En Esports Catalunya insisteix a organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern els pròxims anys. Eduard Cabré.
El president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, ha confirmat a l'Enjoc de la Xarxa que Catalunya ha enviat ja un projecte de candidatura olímpica d'hivern en solitari al govern espanyol, pensant en el 2030 o el 2034.
El temps, servei meteorològic. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Tenim el cel mig ennuvolat a bona part del país i amb una temperatura que es manté suau, tot i que és més baixa respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora. De fet, ja hem començat el dia també amb un ambient més fred. S'espera que durant les properes hores els núvols es mantinguin. De fet, vagin en augment, però s'espera poca precipitació. Sí que en podrà caure, però cap a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental. En qualsevol cas serà feble i no es descarta que caigui algun plogim a d'altres indrets del Terç Oest. De cara a demà, la precipitació sí que serà més destacada als ruixats, sobretot cap a les comarques de Girona i també comarques de Barcelona. A la resta s'espera que vagi entrant el vent i que faci frenar aquesta precipitació. Si fem un repàs de les temperatures que tenim a hores d'ara, cal destacar que cap al Camp de Tarragona tenim 18-19 graus. Aquestes seran de les més altes que es podran assolir durant aquest migdia, molt estirar a arribar als 20 graus. A Girona ara mateix tenim 16 graus, a Mollerussa en tenim 13 o bé 7 graus a hores d'ara a Tremp. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de Joan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El Congrés dels Diputats aprova avui els tercers pressupostos generals de l'Estat de la legislatura i ho fa amb els vots dels socis de govern, el PSOE i Unides Podem, així com dels socis habituals de l'executiu, després que Esquerra Republicana ha anunciat fa pocs minuts el seu sí. Els nous comptes, que ara seguiran la tramitació al Senat, dedicaran a despesa social 6 de cada 10 euros i en destaquen els increments del 7% en educació i en sanitat, a banda de l'actualització de les pensions, d'acord amb un IPC que frega actualment el 8%. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, a banda dels diputats del PSOE i d'Unides Podem, els pressupostos generals de l'Estat rebran els vots favorables del PNB, Bildu, el PDeCAT, Coalició Canària, Més País Compromís, el Partit Regionalista de Cantàbria i, pel que ha dit fa uns minuts, Gabriel Rufián, també d'Esquerra Republicana, un partit que donarà suport als comptes després d'haver aconseguit acords importants com la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros que es destinaran a infraestructures i la paralització anunciada avui mateix del ramal de la Mat a la comarca de la Selva. Escolteu Rufián, que justificava amb aquestes paraules el suport als pressupostos.
En política eres lo que dices, eres lo que haces, eres lo que defiendes y sobre todo eres en política lo que consigues. Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. Nosotros hace ya mucho tiempo que dijimos que estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Des del Partit Socialista Obrer Espanyol, el diputat César Joaquín Ramos Esteban defensava els comptes d'aquesta manera.
Yo creo que ser valiente es votar en lo que uno cree. Y hoy todos los diputados socialistas vamos a votar en lo que creemos, que es conseguir que en este país se acabe la crispación, que este país la gente pueda vivir mejor, que la gente se centre en sus preocupaciones. ¿Son unos buenos presupuestos? Yo creo que son unos magníficos presupuestos.
En el bàndol del no als comptes trobem el Partit Popular, a Vox, a Ciutadans, a la CUP i també a Junts per Catalunya. Escolteu la seva diputada, Míriam Nogueras.
Saben per què volem la independència? Perquè amb els més de 50.000 milions d'euros que paguem els ciutadans de Catalunya amb impostos, sí que podríem finançar tractaments pel càncer metastàsic, sí que podríem ajudar les petites i mitjanes empreses a superar aquesta crisi energètica, sí que podríem ajudar els ajuntaments, sí que podríem ajudar els joves i entraríem de ple al segle XXI i no tindríem que aguantar el que es va aguantar ahir en aquest Congrés.
Míriam Nogueras parlant en català sense cap problema al Congrés dels Diputats. En aquests moments s'estan votant ja les esmenes presentades als pressupostos, punt per punt. Algunes de les mesures concretes que destaquen en els nous pressupostos de l'Estat són el manteniment del bo jove per accedir a un pis de lloguer o la gratuïtat de Rodalies i dels serveis de mitjana distància, així com la novetat del transport per carretera fins al 31 de desembre. A més, els nous comptes incorporaran un xec de 100 euros mensuals per les famílies amb nens d'entre 0 i 3 anys i un impost les grans fortunes. Un cop aprovats, els comptes passaran al Senat, on quedaran llestos abans de cap d'any per a la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
Gràcies, Jordi. I encara en relació als pressupostos, però en aquest cas els de la Generalitat, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha dit avui a la xarxa que no és optimista davant la possibilitat de donar-los suport. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Quatre vegades s'han reunit en Comú Podem i Esquerra per acostar posicions sobre els pressupostos de la Generalitat per a l'any vinent, però en només dues han entrat en contingut, segons el BIAC. I ara com ara, els comuns continuen sense conèixer les propostes de l'equip de Pere Aragonès. Per això, el BIAC no és optimista.
Ahir mateix va ser l'última reunió i sí que et podria dir que nosaltres ho intentarem, però jo a hores d'ara no sóc optimista. No sóc optimista perquè estic davant d'un govern de la Generalitat que va arrossegant els peus i que estem molt junts encara. És que les úniques propostes que ara mateix n'hi ha damunt la taula són les nostres. Jo no sé quines són les grans línies dels pressupostos que ens vol plantejar el govern de la Generalitat.
En Comú Podem demana a Esquerra que dediqui el 25% del pressupost de salut a l'atenció primària, seguint el camí que marquen els experts i el que reclamen els professionals. Però el BIAC ha dit que no hi veu compromesos els republicans.
I no deixem els comptes públics, ja que el ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat avui els pressupostos per l'any vinent, els darrers de la legislatura. Són uns comptes que suposen un increment del 4% respecte a les xifres d'enguany, fins als 1.241 milions d'euros. Dediquen més del 80% de la inversió als governs locals. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els pressupostos aprovats són uns comptes expansius, que tot i això no preveuen dèficit i mantenen l'endeutament a zero. Després d'una legislatura en la qual els comptes han hagut de fer front als efectes de la Covid i posteriorment de la guerra d'Ucraïna i la inflació, els darrers pressupostos abans de les eleccions municipals mantenen l'esperit de suport a la ciutadania a través de la inversió en els serveis públics municipals. El diputat d'Hisenda, Carles Ruiz, ha destacat les aportacions als governs locals.
Nosaltres, pràcticament el 83% dels recursos que té la Diputació de Barcelona van directament als ajuntaments, ja sigui a través d'ajut econòmic concret als projectes i programes o ja sigui també a través del suport tècnic que fem a través dels nostres serveis als municipis.
Un total de 154 milions d'euros provenen de remanents de tresoreria. Bona part es dedicaran a pal·liar els increments de despesa inesperats dels ajuntaments i a renovar energèticament les instal·lacions municipals.
Notícies en xarxa.
El servei d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona ha atès fins al 31 d'octubre 556 víctimes d'agressions sexuals. És un 51% més que en el mateix període de l'any passat. A més, el 90% de les víctimes són dones, mentre que el 100% dels agressors són homes. En el balanç d'enguany, a més, hi ha novetats. Els lavabos dels locals d'oci són el segon lloc on es produeixen més agressions després dels domicilis particulars. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. Sí, perquè la majoria dels casos passen en un ambient de festa i la majoria de les víctimes són noies menors de 25 anys. La infermera Teresa Echevarria ha posat llum a un dels llocs més perillosos per a les dones després dels domicilis particulars.
Els lavabos de les discoteques, dels bars, dels restaurants, s'està donant moltíssim la violació i l'agressió sexual, cosa que és molt sorprenent, però sí, sí, és en interior, però en un àmbit d'oci, però en un puesto com són els lavabos.
L'increment dels casos fins a l'octubre d'aquest any, més del 50%, pot respondre a un major coneixement de la unitat d'urgències del clínic i dels protocols d'atenció, però la pregunta de la doctora Lluïsa García Esteve, presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, continua sense resposta.
La pregunta és que hi ha més agressors? Pues no ho sé, no sé qui ho ha de respondre, això. És a dir, és que els joves quan surten més a violar a les noies?
Aquesta psiquiatra també ha destacat una altra revelació de l'informe del clínic. El 4,7% de les dones agredides sexualment ho han estat per la seva parella o exparella. Aquesta circumstància pot ser un senyal d'alarma, en el sentit que les violacions prediuen possibles casos mortals de violència de gènere.
Encara en aquest context, recordem que demà se celebra el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones. El telèfon d'emergència 112 ha rebut un 4% més de trucades relacionades amb violència masclista entre els mesos de gener i octubre d'aquest any que en el mateix període de l'any passat.
Cada hora el telèfon 112 rep unes 8 trucades per violència masclista. Se n'han registrat més de 8.000 fins al mes d'agost.
Les entitats del tercer sector i l'Ajuntament de Badalona van atendre 1.054 persones sense llar l'any passat, de les quals 85 dormien al carrer. Són dades de la taula sense llar, formada per l'Ajuntament i 6 entitats socials, que alerten que les persones sense llar són cada vegada més joves i en la seva majoria presenten problemes de salut mental. Avui es commemora el Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
De les més de 1.000 persones ateses per la taula sense llar, la meitat ho fan a serveis relacionats amb les seves necessitats bàsiques. Dormir, menjar i serveis de dutxa i rentadora. S'ofereixen des del centre d'Urfolra, el de Parc Nocte de Can Bofibell, el menjador social municipal i el servei d'atenció de Càritas, obert aquest 2022. Des de la taula mostren la seva preocupació per l'increment de persones sense llar, aquells que viuen en albergs, habitacions rellogades o infrahabitatges. Josep Maria Lluc és el director general de la Fundació Acollida i Esperança, una de les entitats de la taula sense llar de Badalona.
I el tema de l'habitatge és un problema estructural. Gent que abans no estaria en el llindar de la pobresa, ara comença a estar. Hem de créixer en parc públic d'habitatge, ja sigui municipal, ja sigui de les entitats, o ja sigui de l'Agència Catalana de l'Habitatge.
Ara, el gran repte de l'Ajuntament és posar en marxa un alberg habitacional per als sense llars i persones que han patit desnonaments. També alerten que la gent sense llar cada vegada és més jove, menors de 45 anys, i que en moltes ocasions tenen malalties mentals associades.
Encara en clau social, els mercats de Barcelona ofereixen cada dijous productes frescos i de proximitat a preu d'oferta perquè els veïns els siguin més suportable omplir el cistell en plena onada inflacionista. I és que, segons l'OCU, el tiquet de la compra s'ha encarit de mitjana un 15% l'últim any. Helena Puigdueta.
Avui al Mercat de Sants hem trobat la bossa de musclos a 1,50 €, el pit de pollastre a 9,90 € o l'espatlla de xai a 10,99 €. Cada parada oferta entre 2 i 3 productes amb uns descomptes que van del 10 al 40% i es procura canviar cada setmana per oferir varietat a la clientela i recuperar aquella que, per culpa de la inflació, busca el preu més barat als supermercats. Concepció García, la vicepresidenta del Mercat de Sants, parla de la bona acollida que ha tingut.
Molt bona acceptació, evidentment són uns moments difícils i aleshores tot el que es pugui ajudar una miqueta entre tots jo crec que és bo. I sí, sí, la setmana passada es va notar gent que ho buscava i avui encara més, el segon dia que ho fem.
Impulsada per la Federació de Mercats Municipals, a la campanya hi participen 38 dels 39 mercats de Barcelona que posen a l'abast fins a 2.000 productes d'oferta cada dijous. La participació dels paradistes és voluntària, però la majoria s'hi han apuntat, malgrat l'esforç que també suposa per ells ajustar el marge de guanys. De moment, aguantaran la promoció fins al juny. Després, ja en parlarem.
La xarxa de comunicació local.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Són un quart de tres. Les obres per unir les dues línies de ferrocarrils de la Generalitat començaran el juliol vinent i uniran les estacions de Plaça Espanya i de Gràcia. S'invertiran 430 milions d'euros en uns treballs que s'allargaran 5 anys i que suposen construir 4 quilòmetres de túnel i 3 noves estacions. Segons càlculs del Departament de Territori, beneficiaran fins a 19 milions de passatgers a l'any. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
El perllongament de l'L8 de ferrocarril serà una realitat entre el 2029 i el 2030. La Generalitat ha publicat aquest dijous la licitació de les obres per valor de 320 milions d'euros i la previsió és que comencin a executar-se durant l'estiu del pròxim any. El nou traçat unirà les línies del Vallès i el Llobregat-Anoia entre Plaça Espanya i Gràcia. La línia millorarà la connectivitat de Barcelona i el president Pere Aragonès ha volgut destacar l'aposta ferma del govern de la Generalitat per la xarxa ferroviària.
És una excel·lent notícia per Barcelona, per la ciutat de Barcelona, però també pel conjunt de la mobilitat de l'àrea metropolitana. Multiplica el potencial d'aquestes línies de tren i, sobretot, com deia, ens permet fer més fàcil la vida de tota la ciutadania que diàriament utilitza aquest servei de transport públic per accedir a la seva feina.
Tant el president com el conseller de Territori han tornat a reclamar a l'estat el traspàs de les rodalies de Renfe. Segons el govern, es tracta d'una xarxa deficitària que volen posar al nivell dels ferrocarrils de la Generalitat.
Us ho destacàvem en titulars. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, demana reforços policials després de l'apunyalament mortal de la passada nit al municipi, en una baralla entre dues famílies enfrontades. Els Mossos han detingut dues persones per aquests fets i dues més estan ingressades, una d'elles un germà de la víctima. L'alcalde tem més enfrontaments i que la inseguretat s'estengui a la capital del Pla d'Urgell. Ràdio Ponent, Mollerussa, Karen Alfonso.
El passeig Beethoven de Mollerussa va ser escenari ahir a la nit d'una baralla entre dues famílies de Miralcamp i el Palau d'Anglesola. La batussa va finalitzar amb la mort d'un home per diverses ganivetades i dos ferits més que van ser traslladats a l'Arnau de Vilanova, un d'ells germà de la víctima. Arran dels fets, l'alcalde Marc Solsona demana més efectius policials al municipi i als pobles del voltant.
Ja vam parlar ahir amb el Departament d'Interior, tenim reunions amb els cossos de seguretat implicats per demanar formalment que es pugui articular aquesta mesura, diguem-ne, més de més presència policial en aquells focus que ells consideren suficientment actius com perquè no derivin en cap altra notícia greu com la que vam tindre.
La baralla es va iniciar per causes que s'investiguen a l'interior d'un bar d'aquest carrer cap a les 9 del vespre i va acabar amb dues detencions per part dels Mossos d'Esquadra, pare i fill de 62 anys i 36 anys respectivament, els quals un d'ells seria el presumpte autor de la ganivetada mortal. Segons fonts properes al cas, va ser la víctima qui, quan era atès al lloc dels fets, va indicar als agents de la policia local qui era l'agressor.
Seguim amb successos. L'exalumne de l'escola Baltasar Segú de Valls, Marc Pedraza, ha presentat avui denúncia per abús sexual per part del seu exprofessor de primària. Ha estat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la localitat. Segons denuncia, els fets van passar quan estudiava cinquè de primària i ell no és l'única víctima. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
Marc Pedraza, que va assegurar en una entrevista al portal digital La República Txeca haver estat abusat sexualment per un professor a l'escola Baltasar Segú de Valls quan cursava 5è i 6è de primària, ha presentat la denúncia als Mossos d'Esquadra. Ho ha fet acompanyat pel seu advocat, David Penya, 24 anys després dels fets que el Departament d'Educació de la Generalitat ja ha afirmat que investigarà. Pedraza assegura que ho fa en un moment en què se sent fort per afrontar els traumes ocasionats pels abusos que assegura haver-ne patit entre 30 i 40 al llarg dels dos cursos. El mateix Pedraza va assegurar que hi havia altres víctimes, algunes d'elles que ja ho han fet públic, com Sergi Martínez, de 49 anys, que en una altra entrevista concedida a la República Txeca assegura haver patit abusos quan tenia 14 anys i cursava 8è d'EGB.
Tarragona se suma amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, sota el lema Moltes coses a dir i moltes maneres de dir-les. Per aquest motiu, el 3 de desembre ha programat 26 activitats que inclouen, entre d'altres, arts escèniques, activitats esportives i conferències. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
El principal objectiu d'aquesta jornada és reivindicar les formes alternatives de comunicació oral i escrita que fan servir les persones amb capacitats diverses. Per aquest motiu, l'Ajuntament i les 25 entitats locals participants reivindiquen la presència d'eines necessàries per a la comunicació en tots els àmbits. Destaca entre les activitats un bateig de submarinisme adaptat, coordinat per àrea adaptada a associació. Des de l'associació expliquen com aquesta activitat permet als participants gaudir lliurement del moviment sense barreres.
I sota l'aigua tens un moviment tridimensional de tot el cos que et permet gaudir lliurement. Diguem-ne que sota l'aigua la sensació del submarinisme és com volar. I això, amb una persona que el dia a dia està patint la seva discapacitat, doncs en aquesta estona que estàs a sota l'aigua te n'oblides.
Els membres de l'entitat La Onada han pintat també aquest dijous un mural al parc de la ciutat que reivindica aquestes formes de comunicació alternativa i la voluntat de fer-se entendre.
És moment per la cultura. Avui la ciutat de Vic es torna a convertir en l'epicentre dels lectors del futur, amb noves propostes artístiques i lúdiques per famílies i escoles. A l'entorn de la literatura s'obre la cinquena edició del Flic Festival, amb una programació que s'allargarà fins dijous vinent. El 9FM, Sergi Vives.
Enguany, una de les novetats és la proposta Desordres, que incideix en les formes de classificació d'una biblioteca i com aquest ordre condiciona el lector. Una iniciativa que tindrà lloc a la Biblioteca Pilarín Vallès. Tot, segons Magalí Homs, directora del festival, amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els més joves.
El foment del gust de la lectura, nosaltres, des de Tantaura, l'entenem que necessita tres ingredients. Necessita els lectors, que en aquest cas són nens i joves, necessita els adults que es relacionen amb ells a través de la lectura o dels llibres, i necessita els llibres. I aquests adults o són l'escola o són la família. I és per això que el FLIC té una pota cultural i té una pota educativa, per poder oferir espais de plaer del gust de la lectura tant en el marc escolar com en el marc cultural.
El tret de sortida el donarà la conferència inaugural a càrrec de Mariona Masgrau, especialista en didàctica de la llengua, que tindrà lloc a la Universitat de Vic aquest dijous a la tarda.
I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona acull a partir de dilluns l'exposició Diàleg de Llum, que recull peces del santcugatenc Josep Grau Garriga. És un dels màxims exponents de l'Escola Catalana del Tapís. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
La mostra es podrà veure entre dilluns vinent, 28 de novembre, i el 24 de setembre de 2023, i permet veure les tècniques transdisciplinàries amb les quals l'artista va experimentar. Els environaments, unes estructures que va començar a realitzar durant la transició espanyola, que propiciava la immersió de l'espectador en l'obra i un contacte més íntim amb els materials que la constituïen, amb la intenció de fer de l'obra d'art una experiència compartida. Diàleg de Llum, que va ser creada entre 1986 i 1988, anirà acompanyada de fotografies, documents i dibuixos d'environaments, entre els quals se'n destaquen un conjunt de materials que no van sortir mai a la llum. Amb aquest tipus d'obres, Grau Garriga es va convertir en un referent nacional i internacional de la transformació de la tècnica del tapís al llarg de la segona meitat del segle XX.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Catalunya insisteix en organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern els pròxims anys. Així ho ha dit a la xarxa el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, que assegura que Catalunya ja ha enviat un projecte de candidatura olímpica en solitari al govern espanyol, pensant en el 2030 o en el 2034. Unes manifestacions que ha fet després de la presentació oficial de la temporada d'hivern, a la que ha assistit el company de la xarxa, Joan Barberà. Joan, bon dia.
Bon dia, Edu. En declaracions a l'enjoc de la xarxa, el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, ha assegurat que ja han enviat la candidatura única de Pirineus-Barcelona, la candidatura de Catalunya, per ser seu d'uns Jocs Olímpics d'hivern. En principi, el 2034, sense descartar el 2030.
Des de l'EU, el que sí et puc dir clarament és que des de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, sí. La candidatura només catalana està tancada, està preparada, està enviada a Madrid i, per tant, des de la nostra humil posició lluitarem amb el govern de la Generalitat i amb totes les institucions per tirar endavant la nostra candidatura. I ens consta que des de Lausanne ens esperen, perquè és una candidatura potencialment i tècnicament molt forta. I, per tant, nosaltres lluitarem, sens dubte, perquè es presenti.
Catalunya va sola perquè la candidatura a Aragó no va fructificar. Ara tot depèn del govern espanyol, que té damunt la taula la presentació d'aquesta candidatura única de Catalunya per aplegar uns Jocs Olímpics d'hivern.
I en futbol, el Barça femení juga avui al Camp Nou davant del potent Bayern de Múnich a 6:45 de la tarda en una nova jornada de la Champions. El darrer partit de l'equip femení al Camp Nou va ser la primavera passada davant del Wolfsburg alemany i aquell dia es va batre el rècord d'assistència en un partit femení amb més de 91.000 espectadors. Escoltem la blaugrana Patrick Guijarro.
Otro partido en el Camp Nou. Yo creo que ya el estadio es atractivo, que los culés ojalá vengan, nos animen, porque además es un partido súper importante, de los partidos más importantes que hasta ahora hemos tenido. Por el rival que es, yo creo que ya va a ser un partido muy interesante. Respecto al año pasado en el calor, lo que vivimos fue algo increíble y pues ojalá volverlo a vivir.
Aitana Bonmatí ja té l'alta mèdica i ha entrat en la llista de convocades pel partit d'avui davant el conjunt alemany. També en futbol, ahir la selecció espanyola es va exhibir en l'estrena del Mundial amb una golejada davant Costa Rica per 7-0. El primer gol el va fer el terrassenc Dani Olmo i els blaugranes Ferran Torres, amb dues dianes i Gavi amb una, van veure porta en la jornada d'ahir. Aquest matí Suïssa ha guanyat per 1-0 al Camerún i en joc des de les dues el partit entre l'Uruguai i Corea del Sud amb empat a 0 en el marcador. Per aquesta tarda queden els partits Portugal-Gana i Brasil-Sèrbia. I en bàsquet, la jugadora del Cadí, Taylor Coenen, deixa el club lleidatà. L'exterior americana, arribat aquesta temporada a la Seu d'Urgell, ha sol·licitat la rescisió del contracte i el club lleidatà li ha donat l'okay. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
La Lucía Lamprea, de quart de primària de l'escola Camp Joliu, recita un poema que ens fa moure suaument els bons sentiments com el vent dolç mou les flors.
Hola, embaladits! Soc la Lucía Lamprea. Vaig a quart de primària de l'escola Camp Joliu. El poema que us llegiré es diu Gat entre lliris. He escollit aquest poema perquè m'agraden les flors i, sobretot, m'agraden els lliris. Al migdia, en el parc, un gat i el vent jugaven amb les fulles dels lliris per saber a què ensumaven. El vent les feia moure, avall i de costat, i al mig seguia el lliri, mig que hipnotitzat. De tant moure el coll, el gat queda cansat. Més tard, quan el vent marxi, no serà tan complicat. I ho va escriure Núria Albertí.
Gràcies, Lucía. Aquest poema ens ha regalat una imatge preciosa. El vent, els gírits, els gats i la dolçor d'un migdia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
Adeu, Embaladits!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els pressupostos generals de l'Estat s'aproven avui al Congrés dels Diputats i ho fan amb el suport dels socis habituals del govern de coalició, inclosa Esquerra Republicana, que ha anunciat el seu vot favorable aquest migdia. Així ho ha justificat el portaveu de la formació al Congrés, Gabriel Rufián.
Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. Nosotros hace ya mucho tiempo que dijimos que estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Els nous comptes que ara seguiran la tramitació al Senat dedicaran a despesa social 6 de cada 10 euros amb increments en educació i sanitat, així com l'actualització de les pensions segons l'IPC. És dijous 24 de novembre de 2022 i tenim més titulars. L'Hospital Clínic de Barcelona ha atès fins al 31 d'octubre un 51% més d'agressions sexuals que en el mateix període de l'any passat. Sònia Kerr.
El 90% de les víctimes són dones, mentre que el 100% dels agressors són homes. A més, els lavabos dels locals d'oci són el segon lloc on es produeixen més agressions després dels domicilis particulars. El director general del Clínic, Josep Maria Campistol, en fa aquesta anàlisi.
Ho sento, però la societat està malalta, i ho dic així de clar, està malalta, i tenim una societat masclista i, a més, violenta.
Les obres per unir les dues línies de ferrocarrils de la Generalitat començaran el juliol vinent i uniran les estacions de Plaça Espanya i de Gràcia.
S'invertiran 430 milions d'euros en uns treballs que s'allargaran 5 anys. Segons càlculs de territori, beneficiaran fins a 19 milions de passatgers a l'any. El president Pere Aragonès destaca la importància d'aquesta unió ferroviària.
És una excel·lent notícia per Barcelona, per la ciutat de Barcelona, però també pel conjunt de la mobilitat de l'àrea metropolitana. Multiplica el potencial d'aquestes línies de tren i, sobretot, com deia, ens permet fer més fàcil la vida de tota la ciutadania que diàriament utilitza aquest servei de transport públic.
L'alcalde de Mollerussa demana reforços policials després de l'apunyalament mortal de la passada nit al municipi, en una baralla entre dues famílies enfrontades.
Els Mossos han detingut dues persones per aquests fets i dues més estan ingressades, una d'elles un germà de la víctima. L'alcalde ara té més enfrontaments i que la inseguretat s'estingui a la capital del Pla d'Urgell.
En cultura, Vic es torna a convertir avui en l'epicentre per als lectors del futur.
Amb una nova edició del Flick Festival. Durant una setmana, la capital d'Osona s'omple de noves propostes artístiques i lúdiques per a famílies i escoles a l'entorn de la literatura.
Pel que fa als esports, Catalunya insisteix a organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern en els pròxims anys. Eduard Cabré.
El president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, ha confirmat a l'Enjoc de la Xarxa que Catalunya ha enviat ja un projecte de candidatura olímpica d'hivern en solitari al govern espanyol, pensant en el 2030 o el 2034.
El temps, Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Tenim el cel mig ennuvolat a bona part del país i amb una temperatura que es manté suau, tot i que és més baixa respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora. De fet, ja hem començat el dia també amb un ambient més fred. S'espera que durant les properes hores els núvols es mantinguin, de fet vagin en augment, però s'espera poca precipitació. Sí que en podrà caure, però cap a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental, en qualsevol cas serà feble i no es descarta que caigui algun plugim a d'altres indrets del Terçoès. De cara a demà, la precipitació sí que serà més destacada als ruixats, sobretot cap a les comarques de Girona i també comarques de Barcelona. A la resta s'espera que vagi entrant el vent i que faci frenar aquesta precipitació. Si fem un repàs de les temperatures que tenim a hores d'ara, cal destacar que cap al Camp de Tarragona tenim 18-19 graus. Aquestes seran de les més altes que es podran assolir durant aquest migdia, molt estirar a arribar als 20 graus. A Girona ara mateix tenim 16 graus, a Mollerussa en tenim 13 o bé 7 graus a hores d'ara a Tremp. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Congrés dels Diputats aprova avui els tercers pressupostos generals de l'Estat de la legislatura i ho fa amb els vots dels membres del govern, el PSOE i Unides Podem, així com dels socis habituals de l'executiu, després que Esquerra Republicana ha anunciat fa pocs minuts el seu sí. Els nous comptes, que ara seguiran la tramitació al Senat, dedicaran a despesa social 6 de cada 10 euros, un apartat on destaquen els increments del 7% en educació i sanitat, a banda de l'actualització de les pensions d'acord amb un IPC que frega actualment el 8%. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. Pendents encara de la votació final, de moment s'estan fent les votacions parcials de les esmenes presentades, que són moltes, però ja sabem que a banda dels diputats del PSOE i d'Unides Podem, els pressupostos generals de l'Estat rebran els vots favorables del PNB, de Bildu, del PDeCAT, de Coalició Canària, Més País, Compromís, el Partit Regionalista de Cantàbria i finalment també d'Esquerra Republicana, un partit que donarà suport novament als comptes de l'Estat després d'haver aconseguit acords importants com la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros que es destinaran a infraestructures i la paralització anunciada avui mateix del ramal de la Mat a la comarca de la Selva. Escolteu el diputat Gabriel Rufián, que justificava amb aquestes paraules el suport als pressupostos.
En política eres lo que dices, eres lo que haces, eres lo que defiendes y sobre todo eres en política lo que consigues. Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. Nosotros hace ya mucho tiempo que dijimos que estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Des del Partit Socialista, el diputat César Joaquín Ramos Esteban defensava els comptes d'aquesta manera.
Yo creo que ser valiente es votar en lo que uno cree. Y hoy todos los diputados socialistas vamos a votar en lo que creemos, que es conseguir que en este país se acabe la crispación, que este país la gente pueda vivir mejor, que la gente se centre en sus preocupaciones. ¿Son unos buenos presupuestos? Yo creo que son unos magníficos presupuestos.
En el bàndol del no als comptes trobem el Partit Popular, a Vox, a Ciutadans, a la CUP i també a Junts per Catalunya. Escolteu la seva diputada, Míriam Nogueras.
Saben per què volem la independència? Perquè amb els més de 50.000 milions d'euros que paguem als ciutadans de Catalunya amb impostos, sí que podríem finançar tractaments pel càncer metastàsic, sí que podríem ajudar les petites i mitjanes empreses a superar aquesta crisi energètica, sí que podríem ajudar els ajuntaments, sí que podríem ajudar els joves i entraríem de ple al segle XXI i no tindríem que aguantar el que es va aguantar ahir en aquest Congrés.
Algunes de les mesures concretes que destaquen en els nous pressupostos de l'Estat són el manteniment del bo jove per accedir a un pis de lloguer o la gratuïtat de rodalies i dels serveis de mitjana distància, així com la novetat del transport també per carretera fins al 31 de desembre de 2023. A més, els nous comptes incorporaran un xec de 100 euros mensuals per a les famílies amb nens d'entre 0 i 3 anys i un impost a les grans fortunes. Un cop aprovats, els comptes passaran al Senat, on quedaran llestos abans de cap d'any per a la seva publicació al butlletí oficial de l'Estat.
Gràcies, Jordi. No deixem els comptes públics, ja que el ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat avui els pressupostos per l'any vinent, els darrers de la legislatura. Uns comptes que suposen un increment del 4% respecte a les xifres d'enguany, fins als 1.241 milions d'euros, i que dediquen més del 80% de la inversió als governs locals. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els pressupostos aprovats són uns comptes expansius, que tot i això no preveuen dèficit i mantenen l'endeutament a zero. Després d'una legislatura en la qual els comptes han hagut de fer front als efectes de la Covid i posteriorment de la guerra d'Ucraïna i la inflació, els darrers pressupostos abans de les eleccions municipals mantenen l'esperit de suport a la ciutadania a través de la inversió en els serveis públics municipals. El diputat d'Hisenda, Carles Ruiz, ha destacat les aportacions als governs locals.
Nosaltres, pràcticament el 83% dels recursos que té la Diputació de Barcelona van directament als ajuntaments, ja sigui a través d'ajut econòmic concret als projectes i programes o ja sigui també a través del suport tècnic que fem a través dels nostres serveis als municipis.
Un total de 154 milions d'euros provenen de remanents de tresoreria. Bona part es dedicaran a pal·liar els increments de despesa inesperats dels ajuntaments i a renovar energèticament les instal·lacions municipals.
També ha aprovat pressupost la Diputació de Lleida amb un augment del 4,2% respecte als de l'any anterior. Els comptes sumen prop de 150 milions d'euros i han rebut el suport dels dos grups de govern, Esquerra i Junts, així com d'Unitat d'Aran, mentre que el PSC s'ha abstingut. Ciutadans i els Comuns han votat en contra. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El president de la Diputació, Joan de l'Arna, ha celebrat que hagi prosperat la que considera que és la votació més important de l'any. Sobre els comptes, ha destacat que han optat per la prudència, ja que han mantingut com a reserva els romanents de tresores i EPs si fan falta. I també que suposen, diu, la consolidació del model de repartiment d'ajudes implementat pel seu executiu a l'inici del mandat.
El pressupost de la Diputació de Lleida per l'any 2023 suposa la consolidació definitiva de l'estructura de repartiments de fons al món local, d'una banda, uns plans econòmics sobre bases objectives per distribuir els ajuts i les subvencions, i per un altre costat, criteris de discriminació positiva cap als municipis amb risc de despoblament o que tenen majors dificultats derivades de les circumstàncies d'un entorn de muntanya.
L'altre grup que hi ha donat suport és Unitat d'Aran. El seu diputat Amadeu Marquès explica que ho han fet després que s'hagin escoltat una part de les seves esmenes. Per contra, des del PSC, el diputat Agustí Jiménez diu que s'han abstingut davant la baixa execució dels comptes del 2022.
Entrem en matèria política. L'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, ha explicat avui a la xarxa els motius pels quals vol recórrer la seva absolució per un delicte de desobediència. El seu objectiu és arribar als tribunals europeus.
Costa vol portar la sentència al Tribunal Suprem perquè considera que no es reconeix la inviolabilitat parlamentària. L'objectiu, segons l'exvicepresident de la Cambra Catalana, és que el cas arribi als tribunals europeus, ho ha explicat a la xarxa.
La lluita que és defensar la sobirania del Parlament, que reconegui finalment la inviolabilitat del Parlament, això encara no s'ha complert. Tenim demandes a Estrasburg, al Tribunal de Drets Humans, que estan en tramitació. Seguirem combatent aquesta jurisprudència del Tribunal Constitucional i dels tribunals ordinaris que s'autoatribueixen el dret d'interferir i de jutjar els acords del Parlament.
Josep Costa ha estat absolt de desobediència juntament amb la resta de la mesa del Parlament del 2019, als quals s'acusava d'haver permès tramitar propostes de resolució sobre l'autodeterminació i contra la monarquia.
I encara en política, el Parlament ha reprovat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la seva gestió.
El PSC, que havia proposat la reprovació, ha aconseguit tirar endavant aquest punt de la moció amb l'abstenció de Junts i en Comú Podem i els vots a favor de Vox, Ciutadans i el Partit Popular. Només Esquerra i la CUP hi han votat en contra. Elena és el primer conseller del govern de Pere Aragonès que ha estat reprovat per la cambra.
Notícies en xarxa.
El servei d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona ha atès fins al 31 d'octubre 556 víctimes d'agressions sexuals. És un 51% més que en el mateix període de l'any passat. El 90% d'aquestes víctimes són dones, mentre que el 100% dels agressors són homes. Però en el balanç d'enguany hi ha novetats. Els lavabos dels locals d'oci nocturn són el segon lloc on es produeixen més agressions, després dels domicilis particulars. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, perquè la majoria dels casos passen en un ambient de festa i la majoria de les víctimes són noies menors de 25 anys. La infermera Teresa Echevarria ha posat llum a un dels llocs més perillosos per a les dones després dels domicilis particulars.
Els lavabos de les discoteques, dels bars, dels restaurants, s'està donant moltíssim la violació i l'agressió sexual, cosa que és molt sorprenent, però sí, sí, és en interior, però en un àmbit d'oci, però en un lloc com són els lavabos.
L'increment dels casos fins a l'octubre d'aquest any, més del 50%, pot respondre a un major coneixement de la unitat d'urgències del clínic i dels protocols d'atenció, però la pregunta de la doctora Lluïsa García Esteva, presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del clínic, continua sense resposta.
La pregunta és que hi ha més agressors? Pues no ho sé, no sé qui ho ha de respondre, això. És a dir, és que els joves quan surten més a violar a les noies?
Aquesta psiquiatra també ha destacat una altra revelació de l'informe del clínic. El 4,7% de les dones agredides sexualment ho han estat per la seva parella o exparella. Aquesta circumstància pot ser un senyal d'alarma, en el sentit que les violacions prediuen possibles casos mortals de violència de gènere.
Encara en aquest context, recordem que demà se celebra el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones. El telèfon d'emergència 112 ha rebut un 4% més de trucades relacionades amb violència masclista entre gener i octubre d'aquest any. És un 4% més, com us dèiem, que en el mateix període de l'any passat.
Cada hora el telèfon 112 rep unes 8 trucades per violència masclista. Se n'han registrat més de 8.000 fins al mes d'agost.
Les entitats del tercer sector i l'Ajuntament de Badalona van atendre 1.054 persones sense llar l'any passat. D'aquestes, 85 dormien al carrer. Són dades de la taula sense llar, formada per l'Ajuntament i 6 entitats socials, que alerten que les persones sense casa són cada vegada més joves i en la seva majoria presenten problemes de salut mental. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Càliz.
De les més de 1.000 persones ateses per la taula sense llar, la meitat ho fan a serveis relacionats amb les seves necessitats bàsiques. Dormir, menjar i serveis de dutxa i rentadora. S'ofereixen des del centre d'Urfolra, el de Pernocta de Can Bofibell, el menjador social municipal i el servei d'atenció de Càritas, obert aquest 2022. Des de la taula mostren la seva preocupació per l'increment de persones sense llar, aquells que viuen en albergs, habitacions rellogades o infrahabitatges. Josep Maria Lluc és el director general de la Fundació Acollida i Esperança, una de les entitats de la taula sense llar de Badalona.
I el tema de l'habitatge és un problema estructural. Gent que abans no estaria en el llindar de la pobresa, ara comença a estar. Hem de créixer en parc públic d'habitatge, ja sigui municipal, ja sigui de les entitats, o ja sigui de l'Agència Catalana de l'Habitatge.
Ara, el gran repte de l'Ajuntament és posar en marxa un alberg habitacional per als sense llars i persones que han patit desnonaments. També alerten que la gent sense llar cada vegada és més jove, menors de 45 anys, i que en moltes ocasions tenen malalties mentals associades.
Encara en clau social, el Sindicat Comissions Obreres de Catalunya demana a les administracions públiques que incorporin clàusules socials en la contractació de serveis que impulsin la pujada dels salaris. Ho ha dit a la xarxa la secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes d'aquest sindicat, Cristina Torre. Maite Polo.
Hi ha molta conflictivitat en les negociacions col·lectives per les pujades de l'IPC i davant d'això, Cristina Torra, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres de Catalunya, recorda l'abast del que ha definit com una eina important, la contractació pública de serveis que dona feina a moltes persones.
Es poden posar clàusules socials que justifiqui la necessitat en un sector d'activitat per tenir uns salaris dignes i sobretot en un àmbit territorial com podria ser la província de Barcelona, on el nivell de vida és més elevat que altres províncies de Catalunya, que s'impliquin, o a la ciutat de Barcelona, no? Que també el nivell de vida per l'habitatge i altres elements és més car, doncs que es posin aquestes clàusules socials en les licitacions públiques per anar pujant aquests salaris.
Comissions Obreres de Catalunya acull com una reivindicació pròpia la petició del govern central a patronals i sindicats que cap treballador a jornada completa cobri a Catalunya menys de 1.319 euros al mes.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com alegre campareta,
campareta... Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les obres per unir les dues línies de ferrocarrils de la Generalitat començaran el juliol vinent i uniran les estacions de Plaça Espanya i Gràcia. S'invertiran 430 milions d'euros en uns treballs que s'allargaran 5 anys i que suposen construir 4 quilòmetres de túnel i 3 noves estacions. Segons càlculs de territori, beneficiaran fins a 19 milions de passatgers a l'any. Esplugues Televisió, Josep Pullell.
El perllongament de l'L8 de ferrocarril serà una realitat entre el 2029 i el 2030. La Generalitat ha publicat aquest dijous la licitació de les obres per valor de 320 milions d'euros i la previsió és que comencin a executar-se durant l'estiu del pròxim any. El nou traçat unirà les línies del Vallès i el Llobregat-Anoia, entre Plaça Espanya i Gràcia. La línia millorarà la connectivitat de Barcelona i el president Pere Aragonès ha volgut destacar l'aposta ferma del govern de la Generalitat per la xarxa ferroviària.
És una excel·lent notícia per Barcelona, per la ciutat de Barcelona, però també pel conjunt de la mobilitat de l'àrea metropolitana. Multiplica el potencial d'aquestes línies de tren i, sobretot, com deia, ens permet fer més fàcil la vida de tota la ciutadania que diàriament utilitza aquest servei de transport públic per accedir a la seva feina.
Tant el president com el conseller de Territori han tornat a reclamar a l'estat el traspàs de les rodalies de Renfe. Segons el govern, es tracta d'una xarxa deficitària que volen posar al nivell dels ferrocarrils de la Generalitat.
Us ho destacàvem en titulars. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, demana reforços policials després de l'apunyalament mortal de la passada nit al municipi. Ha estat en una baralla entre dues famílies enfrontades. Els Mossos han detingut dues persones per aquests fets i dues persones més estan ingressades. Una d'elles és un germà de la víctima. L'alcalde tem ara més enfrontaments i que la inseguretat s'estengui a la capital del Pla d'Urgell. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El passeig Beethoven de Mollerussa va ser escenari ahir a la nit d'una baralla entre dues famílies de Miralcamp i el Palau d'Anglesola. La batussa va finalitzar amb la mort d'un home per diverses ganivetades i dos ferits més que van ser traslladats a l'Arnau de Vilanova, un d'ells germà de la víctima. Arran dels fets, l'alcalde Marc Solsona demana més efectius policials al municipi i als pobles del voltant.
Ja vam parlar ahir amb el Departament d'Interior, tenim reunions amb els cossos de seguretat implicats per demanar formalment que es pugui articular aquesta mesura, diguem-ne, més presència policial en aquells focus que ells consideren suficientment actius com perquè no derivin en cap altra notícia greu com la que vam tindre.
La baralla es va iniciar per causes que s'investiguen a l'interior d'un bar d'aquest carrer cap a les 9 del vespre i va acabar amb dues detencions per part dels Mossos d'Esquadra, pare i fill de 62 anys i 36 anys respectivament, els quals un d'ells seria el presumpte autor de la ganivetada mortal. Segons fonts properes al cas, va ser la víctima qui, quan era atesa al lloc dels fets, va indicar als agents de la policia local qui era l'agressor.
Repassem altres notícies destacades del dia. Ha ingressat a la presó l'exprofessor dels Maristes de Barcelona condemnat per abusos sexuals a menors.
Joaquín Benítez va ingressar voluntàriament ahir al vespre al centre penitenciari de Puig de les Basses, segons informa el Tribunal Superior de Justícia. Està condemnat a 21 anys i 9 mesos de presó.
Montse Vergés serà la nova delegada del govern a Lleida i rellevarà Bernat Soler, inhabilitat per sentència judicial.
Vergés és la cap de l'oficina de la delegació del govern des del juny de l'any passat, quan va deixar el gabinet d'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida. Entre 2003 i 2011 havia estat regidora a la Paeria. El relleu s'oficialitzarà una vegada es notifiqui a Soler la sentència del Tribunal Suprem.
I els antics ocellaires de la Rambla aconsegueixen els suports necessaris per presentar una iniciativa legislativa popular que els consideri patrimoni cultural immaterial.
Han aconseguit més de 60.000 signatures que avui mateix han presentat al Parlament. Paral·lelament, demanen que l'Ajuntament de Barcelona els designi un interlocutor vàlid per avançar en el conflicte. Els ocellaires haurien d'haver marxat a l'abril, però l'impuls d'aquesta ILP els ha permès quedar-se en acceptar-se mesures cautelars en aquest sentit.
I atenció, perquè un cop més pels vols de Nadal ha tornat al port de l'Escala la tonyina Trini. Amb aquest ja són 7 anys que es trasllada al port al Tempordanenc per passar les festes i continua generant molta expectació. Aquest cap de setmana ja esperen molts visitants. Ràdio l'Escala, Miquel Pagès.
Els pescadors i visitants la reconeixen per les cicatrius amb les que va arribar el primer any. Això sí, el que ha canviat és la mida i el pes. De passar uns 75 quilos, ara ja sobrepassa els 200. Segueix generant expectació i sorpresa per un cas que és únic. Xic Otero, pescador jubilat.
És un cas excepcional perquè diuen, un biòleg que van venir, diu que no s'ha vist cap més cas al món com aquest. Venia al mateix temps, entre finals de novembre, principis de desembre.
Una vegada la notícia s'ha escampat, s'espera que aquest cap de setmana la llongada del moll de pescadors de l'Escala s'ompli de curiosos per veure un animal d'aquestes dimensions. Caldrà veure també quant de temps es queda. Les taranyines fa uns dies que van començar una veda de 2 mesos i la quantitat de peix que podrà menjar no serà la mateixa d'altres anys.
I és moment per la cultura. Avui la ciutat de Vic es torna a convertir en l'epicentre per als lectors del futur. Amb noves propostes artístiques i lúdiques, arriba la 5a edició del Flic Festival amb una programació que s'allargarà fins dijous vinent. El 9FM, Sergi Vives.
Enguany, una de les novetats és la proposta Desordres, que incideix en les formes de classificació d'una biblioteca i com aquest ordre condiciona el lector. Una iniciativa que tindrà lloc a la Biblioteca Pilarín Vallès. Tot, segons Magalí Homs, directora del festival, amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els més joves.
El foment del gust de la lectura, nosaltres, des de Tantaura, l'entenem que necessita 3 ingredients. Necessita els lectors, que en aquest cas són nens i joves, necessita els adults que es relacionen amb ells a través de la lectura o dels llibres, i necessita els llibres. I aquests adults o són l'escola o són la família. I és per això que el FLIC té una quota cultural i té una quota educativa, per poder oferir espais de plaer del gust de la lectura tant en el marc escolar com en el marc cultural.
El tret de sortida el donarà la conferència inaugural a càrrec de Mariona Masgrau, especialista en didàctica de la llengua, que tindrà lloc a la Universitat de Vic aquest dijous a la tarda.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Catalunya insisteix en organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern en els pròxims anys. Així ho ha dit a la xarxa el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, que assegura que Catalunya ja ha enviat un projecte de candidatura olímpica en solitari al govern espanyol pensant en el 2030 o el 2034. Unes manifestacions que ha fet després de la presentació oficial de la temporada d'hivern en què ha assistit el company de la xarxa, Joan Barberà. Joan, bon dia.
Bon dia, Edu. En declaracions a l'enjoc de la xarxa, el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, ha assegurat que ja han enviat la candidatura única de Pirineus-Barcelona, la candidatura de Catalunya, per ser seu d'uns Jocs Olímpics d'hivern, en principi el 2034, sense descartar el 2030.
Des de l'EU, el que sí et puc dir clarament és que des de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, sí. La candidatura només catalana està tancada, està preparada, està enviada a Madrid i, per tant, des de la nostra humil posició lluitarem amb el govern de la Generalitat i amb totes les institucions per tirar endavant la nostra candidatura. I ens consta que des de Lausanne ens esperen, perquè és una candidatura potencialment i tècnicament molt forta. I, per tant, nosaltres lluitarem, sens dubte, perquè es presenti.
Catalunya va sola perquè la candidatura a Aragó no va fructificar. Ara tot depèn del govern espanyol, que té damunt la taula la presentació d'aquesta candidatura única de Catalunya per aplegar uns Jocs Olímpics d'hivern.
I en futbol, el Barça femení juga avui al Camp Nou davant del potent Bayern de Múnich a 6:45 de la tarda en una nova jornada de la Champions. El darrer partit que l'equip femení va jugar al Camp Nou va ser la primavera passada davant del Wolfsburg alemany i aquell dia es va batre un rècord d'assistència en un partit femení amb més de 91.000 espectadors. Escoltem la blaugrana Patrick Guijarro.
Otro partido en el Camp Nou. Yo creo que ya el estadio es atractivo, que los culés ojalá vengan, nos animen, porque además es un partido súper importante, de los partidos más importantes que hasta ahora hemos tenido. Por el rival que es, yo creo que ya va a ser un partido muy interesante. Respecto al año pasado en el calor, lo que vivimos fue algo increíble y pues ojalá volverlo a vivir.
I també en futbol ahir la selecció espanyola es va exhibir en l'estrena del Mundial amb una golejada davant Costa Rica per 7-0. El primer gol el va fer el terrassenc Dani Olmo i els blaugranes Ferran Torres amb dues dianes i Gavi amb una van veure porta en la jornada d'ahir. Aquest matí Suïssa ha guanyat per 1-0 al Camerún. En joc des de les dues, ara estan al descans, Uruguai i Corea del Sud amb empat a 0. Per aquesta tarda queden els partits Portugal, Ghana i Brasil, Sèrbia. I en bàsquet, la jugadora del Cadí, Taylor Coenen, deixa de ser jugadora del club lleidatà. L'exterior americana arribada aquesta mateixa temporada al club de la Seu d'Urgell ha demanat sortir de l'entitat. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà puntuals, com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
La relació artística entre Johannes Brahms i Clara i Robert Schumann és fonamental per entendre el romanticisme musical alemany.
El 30 de novembre a l'Auditori, les seves obres protagonitzaran el concert de cambra amb el trio Da Vinci i la violista Sara Ferrandez.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
El pèsol. El pèsol, Pisum sativum, pertany a la família de les leguminoses i el fruit que consumim es troba a l'interior de la tavella. És ric en vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes de fàcil digestió hidrats de carboni, minerals com el calci, el ferro i el potassi i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients, els pèsols són interessants per a la prevenció de la salut cardiovascular, pel sistema nerviós, per millorar el trànsit intestinal i per augmentar la sacietat. Els podeu comprar frescos, en conserva, congelats o secs, però cal tenir en compte que si els compreu frescos, per cada quilo de pèsols en gra que vulgueu, n'haureu de comprar 2 o 3 quilos amb tavella. Quan els peleu, és important que la tavella sigui ferma i estigui humida per dins. Es pot consumir de moltes maneres diferents, en cru, escaldat, bullit o saltejat, però sempre amb poca cocció. Podeu cuinar-los sols o afegir-los a plats de cereal, com l'arròs, o saltejar-lo amb ceba o en amanides per donar-li un toc cruixent, en cremes o fins i tot fer-ne hummus, que té una textura suau i dolça. Al ser ric en proteïna, també el trobareu en format texturitzat per a fer receptes vegetarianes com la lasanya o bolognesa, en format tempe o en pols per enriquir batuts. Aprofiteu per consumir-los frescos i gaudiu de l'activitat de desgranar el pèsol amb els petits de la casa, que a més de ser senzill, és força divertit.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El Congrés de Diputats aprova avui els tercers pressupostos generals de l'Estat de la legislatura i ho farà amb els vots dels membres del govern, el PSOE i Unides Podem, i dels socis habituals de l'executiu després que Esquerra Republicana ha anunciat fa poca estona el seu sí. Els nous comptes, que ara seguiran la tramitació al Senat, dedicaran a despesa social 6 de cada 10 euros. Un apartat on es destaquen els increments del 7% en educació i en sanitat a banda de l'actualització de les pensions d'acord amb l'IPC, que frega actualment el 8%. A més, els comptes de l'Estat rebran els vots favorables del PNB, Bildu, PDeCAT, de la Coalició Canària, Més País, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria, i també Esquerra Republicana, ho dèiem, que donarà suport al govern central novament després d'haver assolit acords importants com la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros per a carreteres i trens. Així justificava el suport als pressupostos el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
En política, eres lo que dices, que haces, eres lo que...